Aquí comença Onda Libre. Hola, molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Aquí comença un nou programa de Onda Libre a Ràdio Contrabanda al 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Lliure i Autogestionada. Estem a 28 de desembre quan són les 12 en punt. I comencem donant les dades del programa. Podeu enviar-nos un mail a la direcció ondalibre1917@yahoo.es. ondalibre1917@yahoo.es. 1917 en números. Més dades del programa, doncs un blog que tenim actualitzat. Hem aprofitat aquestes festes per penjar programes antics i bueno, si el consulteu, allà hi podreu trobar doncs la possibilitat, mitjançant un enllaç de so, d'escoltar els programes d'Onda Libre d'altres emissions. I la direcció del blog és www.espaialliberat.blogspot.com www.espaialliberat.blogspot.com. I per últim està el telèfon de l'estudi per poder trucar en directe, que és el 933177366, 933177366. I bé, no ens podíem deixar també les dades de la ràdio, de la pròpia ràdio. Ja ho hem dit, s'emet pel 91.4 de la FM de Barcelona, però per tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana, no teniu que anar més que a la plana web de la ràdio, www.contrabanda.org, i allà hi podreu trobar l'emissió per internet, www.contrabanda.org.
La ideología alemana, las 11 tesis sobre Feuerbach de Carlos Marx. La teoría materialista del cambio de las circunstancias y la educación olvida que las circunstancias las hacen cambiar los hombres y que el educador necesita ser a su vez educado. Tiene pues que distinguir en la sociedad dos partes, una de las cuales se halla colocada por encima de ella. la coincidencia del cambio de las circunstancias con el de las actividades humanas o cambio de los hombres mismos, solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Onda Libre s'emet en directe tots els diumenges a partir de les 12 del migdia al 91.4 de l'FM de Barcelona, a Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Per poder participar en directe, truqueu al 93 317 7366.
Transformándonos crecemos y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que sé.
Yes, it's true, we've been waiting for you. We've been waiting for you. Persuade your husband you should stay at our disposal for today and take down everything we say. About the new school bus assistance up in charge. 11-7 sleeping children in the seats in the trams, induced by air conditioning.
Bé, doncs, si us ha pogut donar alguna pista la cita que ens ha llegit la convidada d'avui, tot el programa anirà sobre educació i marxisme.
I told my husband to sit down on the end table, and he was getting very sleepy. When his eyes went out, I put the pen back in his left hand. It faces 8:30 when the fourth faculties are done, but the principal...
El que farem és doncs repassar quines són les principals aportacions i desvetllaments al debat de l'educació per part del marxisme. I per això no només hi comptareu amb la meva veu, que hi llegirà diferents articles i documents que tenen a veure amb la història del pensament marxista respecte a l'educació, sinó que avui comptem amb l'ajuda d'una convidada. Molt bon dia, per cert.
Hola, bon dia.
Aprofito per saludar-la.
Perdoneu que tinc la veu una mica ronca, que estic constipada, però bueno, ho intentarem fer bé.
Bé, el dia la veritat és que acompanya per estar una mica refredat.
Sí, sí, i tant.
Aquests dies, vaja, en general. Doncs això, comptem amb una convidada avui que ens ajudarà, perquè ella és pedagoga, ens ajudarà doncs a donar el seu punt de vista de quina és la principal aportació a la història de la pedagogia, o la pedagogia com una disciplina social, per part del marxisme, i ens vindrà a parlar concretament de
Makarenko.
Makarenko.
I puntualitzar que sóc aspirant a pedagoga, eh?
Bueno, a mi m'ha agradat ja pensar donar als nostres oients...
Sóc educadora, però aspirant a pedagoga.
Està en la branca de la pedagogia i és sempre futura pedagoga.
Això sí, esperem. Doncs... A veure si Bolonya ens deixa.
Si Bolonya ens deixa. Doncs això, ella ens vindrà a parlar, doncs, en especial de Makarenko, com un dels artífacs de l'educació d'inspiració materialista a la Unió Soviètica, i que és un dels noms de més rellevància que ha passat a la història de la pedagogia. Ripped out the floors and painted all the platforms puce. And I went so far as to sacrifice a second snake to Zeus. So she means nothing to me now. Tell myself that every day. Bé, doncs, abans de donar pas a la convidada d'avui perquè ens pugui parlar de Makarenko, el que farem és un breu repàs o una síntesi de quins són els punts principals punts que han estimulat la història del pensament marxista respecte a l'educació. És un text que està en castellà i que l'hem tret del Diccionario del Pensamiento Marxista. I diu així: desde la década de 1840, los elementos de la concepción marxista de la educación aparecen en muchas obras de Marx y Engels. Por ejemplo, en el libro 1 del Capital, en la ideología alemana, que es el text que hem llegit, pertany a la ideologia alemana, a les 11, a l'ideologia alemana, a les 11 tesis sobre Feuerbach, que estan recollides en aquest llibre, a la crítica del programa de Gotha o als principis del comunisme de Engels. Sobre esta base es sobre la que se ha construido gradualmente una teoría más coherente de la educación. La Revolución de Octubre le dio un gran ímpetu por su necesidad de una praxis educativa marxista, y destacaron en este ámbito teóricos marxistas como Lenin, Krupskaya, Blonsky o el propio Makarenko, del cual després ens parlaran més abastament. En realidad, la teoría marxista de la educación es esencialmente una teoría de la práctica. Los principales componentes de la teoría son los siguientes. Primero, educación pública libre, obligatoria y uniforme para todos los niños, garantizando la abolición de monopolios culturales o de conocimiento y de las formas privilegiadas de enseñanza. Segundo, la combinación de la educación con la producción material, o dicho en una de las formulaciones de Marx, la combinación de instrucción, gimnasia y trabajo productivo. Tercero, la educación debe garantizar el desarrollo global de la personalidad. Y cuarto, y como uno de los más de los puntos más importantes y también controvertidos dentro de la teoría marxista sobre la educación, a la comunidad se le asigna un papel nuevo y amplio en el proceso educativo.
I recordeu que esteu escoltant Onda Libre a Ràdio Contrabanda. Bé, doncs, sentats els principis de... o quin han sigut els eixos, millor, quin han sigut els eixos
d'investigació, de desenvolupament, del pensament marxista respecte a l'educació, anem a parlar d'un cas d'aplicació concreta que ja venia mencionat en aquest article d'Estret del Diccionari del Pensamiento Marxista, de com la Revolució d'Octubre va ser un impuls, evidentment, per lo que tenia d'aplicació en la pràctica dels principis teòrics marxistes. I els pioners, com si diguéssim, els primers en començar a aplicar pràcticament, és a dir, creativament, el pensament de Marx a les condicions de la Rússia revolucionària o de la Unió Soviètica després de 1917, doncs ja els hem dit, entre d'altres, van ser el Lenin, la Krupskaya, la dona de Lenin que era pedagoga, Blonsky i Makarenko. Doncs això.
Doncs bé, bueno, per començar, recordar una mica el que ha dit el company sobre la pedagogia marxista. Bàsicament les idees bàsiques, també per relacionar-les amb Makarenko, és que això, que Marx deia que l'ésser humà es forma realment a partir de relacions socials en les que, està immers, i que la formació juga més en les condicions socials més que en el propi sistema d'educació formal. Per això Marx el que volia era que hagués molt poc intervencionisme de l'Estat en l'escola, i precisament Makarenko va tenir molta llibertat i per això va poder innovar en aquest sentit, no? O sigui, no estaven molt controlades per l'Estat, sí, de financiació i tot això, però no es volia que s'ensenyés ni religió ni política a l'escola. Bé, doncs Makarenko, l'home, bueno, en aquesta explicació apareixen noms molt difícils de pronunciar, i ho diré com em sona, eh? Pot ser que no sigui exactament. Aquest senyor es deia Anton Semyonovich Makarenko i, bueno, va treballar sobretot a la URSS durant el període stalinista. Ell era stalinista també. Llavors, Makarenko el que es troba és un país agrari, econòmic i socialment devastat per al tsarisme, no? Hi ha uns índexs molt elevats d'analfabetisme i hi ha doncs, uns grups molt grans de joves i infants sense llar i amb una situació de marginació i de delinqüència, però per la pròpia supervivència. Bueno, una breu nota biogràfica, Makarenko va ser fill d'obrers, llavors va estudiar a l'escola, la secundària li va anar molt bé, el seu pare treballava a una empresa ferroviària. Llavors, després d'acabar la secundària, doncs es va fer professor de primària i va treballar també a una escola ferroviària del taller on treballava el seu pare, que era pintor. Llavors, quan va començar la URSS, van obrir una escola per professors de secundària, ella es va apuntar perquè estava molt interessat, i bueno, i llavors després es va fer director, es va fer també supervisor, va anar provant diversos llocs, no? Llavors, el 1920 li van encarregar des de l'Estat doncs, la creació i la direcció d'un centre a prop de Poltava per nens i adolescents sense llar, que es deia Colònia Gorki. També hem de dir que, bueno, Makarenko era amic de Gorki, també perquè va tenir moltes inquietuds literàries, ell sempre hi va agradar molt escriure, però també novel·la, poesia, i s'escrivia amb Gorki, i Gorki li donava l'opinió, i mira, van fer amics.
No, només dic que estàs parlant concretament de Màxim Gorki, que és un dels escriptors russos més importants d'aquest període revolucionari,
sí,
que té títols com La Madre, que va ser portada al cine i tot. Bueno.
Doncs Makarenko l'admirava molt i abans va ser padrí d'aquesta primera colònia, no? Doncs bé, la colònia Gorki, bueno, explicarem primer una mica nota autobiogràfica i després ja explicaré millor com funcionava i quina va ser la innovació. El 1926, com la cosa va anar molt bé, la colònia Gorki es va mudar a Kuryats, a prop de la capital d'Ucraïna, que Makarenko era ucraïnès. I després, finalment, l'última comuna que va ser la comuna Dzerkinski, que va arribar a tenir una fàbrica de treballadores elèctriques i de càmeres Leica, tan famoses, no? Bueno, també es va dedicar a l'activitat literària. Nakarenko, l'obra més important, és un llibre bastant gruixut que es pot trobar a les biblioteques públiques i que es diu Poema pedagògic, on explica tota aquesta experiència d'una manera bastant novel·lada. I bé, i el 1935, doncs, encara que mai trenca la relació amb la colònia, doncs es retira a escriure a Moscou, on dona conferències, també hi ha moltes conferències transcrites, i mor el 1939 al metro de Moscou, que diuen que és molt maco. No sé si podeu veure fotos del metro de Moscou, molt xulo.
Bueno, la idea del metro de Moscou era que, com el treballador era el nou amo de la societat, doncs tenia que tenir un metro adequat a aquesta lògica de nous senyors de la societat,
sí,
i és
sí.
Una veritable obra
d'art. Sembla un palau, sí, sí, preciós. O sigui que no està mal morir-se al metro, no queda tan sòrdid com si pensem aquí a la línia groga, eh?
Llavors, havien d'anar a treballar i sentir-se com a nous senyors de la societat, i per això els hi donaven aquest ambient.
Sí. I bé, doncs els principis bàsics de la pedagogia de Makarenko és la col·lectivitat i el treball, no? Que és una mica el que seria pedagogia marxista, però ell va introduir algunes innovacions. Primerament, una cosa innovadora és que era anti-Rousseau, bueno, anti-Rousseau. No està a favor del discurs naturalista, de que el nen és bo per naturalesa, se li ha de deixar fer, tal, tal, que seria el que més es va portar a les pedagogies noves i als anys 70 i tot això. Ell no. Ell pensa que s'ha de modelar la personalitat, no? A través de tècniques. O sigui, l'educador soviètic per ell no només actua relacionant-se directament amb l'educant, sinó organitzant el medi social en el que es relaciona, perquè el nen es forma a través de la col·lectivitat i de relació amb els altres. Llavors feia un col·lectiu molt fort, cohesionat i ben organitzat, perquè el nen es sentís part d'ell i llavors a partir d'això pogués socialitzar i aprendre. Després, una altra cosa també molt interessant és que les escoles de Makarenko s'autogestionaven econòmicament. És a dir, no només no suposaven cap càrrec a l'Estat, sinó que al final portaven diners a l'Estat i tot. Bueno, una cita de Makarenko és: l'infant és capaç d'executar inclús una feina desagradable i fastidiosa si ho requereixen els interessos de la col·lectivitat. No és que idealitzessin la feina ni Marx ni Makarenko, eh? O sigui, no pensaven que tota la feina era bonica i era estimulant per la persona i creativa i tal, sinó que la feina repetitiva i de cadena de muntatge i tot això, doncs també servia per algunes coses, en aquest cas per reforçar la idea de col·lectivitat i responsabilitat. I bueno, aquestes col·lectivitats s'organitzaven a través d'escamots, era una mica com Boy Scouts, no? Una mica militaritzat, però realment eren nens que tenien, sí, sí, era militaritzat i, bueno, però Makarenko no els implicava en disciplina, eh? Makarenko pensava que la disciplina era conseqüència d'educació, no hi havia ni càstigs ni mesures disciplinàries xungues, com podem pensar. El que sí que havia, també per l'època, una certa estètica de tots vestits igual i desfiles i coses així. Bueno. Doncs bé, s'organitzaven a través de 5 hores diàries de feina escolar a l'aula i 4 hores de feina productiva, que era, doncs, tot això. Els ensenyaven també un ofici. Bueno, una innovació que va posar Makarenko és que la feina no tenia que relacionar-se amb les matèries treballades aquell dia, perquè el que els primers educadors marxistes pensaven era que, o sigui, si feies una cadira per la tarda, doncs pel matí havies d'haver treballat el quadrat i el rectangle, i tot tenia que estar relacionat. Però Makarenko va dir, doncs no, doncs es treballa i es fa a classe, no? Després també no feia cas dels historials dels nens, que eren realment xungos, no? O sigui, no, ni s'ho mirava. Es tractava els nens des de zero. I també donava molta importància a les activitats artístiques, com la música, el teatre i la literatura. I també va escriure obres de teatre. I bueno, fem una petita pausa musical i comentem més coses. Podeu escoltar els programes d'Onda Libre al vostre ordinador consultant el blog del programa a www.espaialliberat.blogspot.com. Si voleu posar-vos en contacte amb el programa, envieu un mail a ondalibre1917@yahoo.es. Out of space, I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh,
bé, doncs continuem amb això, amb el programa d'avui d'Onda Libre, que té a veure amb marxisme i educació, i estàvem veient en concret la figura de Makarenko. I aquí la nostra convidada ens havia fet un breu esbós biogràfic de quines havien sigut les principals aportacions de Makarenko a la, diguem, inicial o en principi reeixida a pedagogia soviètica, amb les seves aportacions, amb la seva idea de pedagogia pràctica, com si diguéssim, o de pràctica teòrica, amb les comunes, amb aquesta idea d'entendre el nadó, entendre el nen, perdó, a l'hora d'educar-lo, no com a derivat d'una intrínseca naturalesa bona, sinó que són aquests principis del naturalisme d'arrel rossoniana, sinó com quelcom que s'havia de modelar pel seu entorn i a través d'inculcar-lo sentiments de col·lectivitat i responsabilitat. Doncs continuem amb Makarenko.
I bé, doncs, en aquesta escola d'activitats no eren nadons, nadons, sinó que eren, ja sé que
perdó,
no has dit per nadó,
eh? No era nadó,
sinó que eren de 8...
Quines eren les edats, per exemple?
Sí, eren de 8 a 16 anys.
A partir dels 8 anys...
Sí, de 8 a 16. Ens Makarenko va veure que, a través de diverses proves, perquè tot, la seva pedagogia és a través de l'assaig i l'error, no? Que va ser molt criticat en el seu moment, perquè deien que era un pràctic i no era un teòric, tal... Però no, després va escriure aquests llibres i es va veure que tot estava molt fonamentat. El que passa que tot a través de la pràctica, o sigui, pensem que des de molt jovenet ja vas fer professor, va acabar la secundària i es va fer ja professor de primària, això ara és impensable, no? I ell es va tenir que espavilar, segurament no tenia moltes eines teòriques ni pràctiques tampoc per fer la seva feina i va pensar tots aquests recursos. Ara es posa Makarenko al costat de la Krukaia i del Derenin i tal. Però realment, quan va començar Makarenko, ningú donava un duro. O sigui, li van donar 20 nens super... que no, o sigui, no tenien cap mena d'educació ni de llar ni de res. O sigui, nens que havien viscut al carrer tota la vida. Li van donar un grup d'uns 20 nens de 17 a 18 anys i amb molt pocs recursos econòmics i van dir, va, fes el que vulguis, no? Però tampoc no hi havia un programa des de l'Estat que et digués, tens que fer això. Llavors, la veritat, al principi va anar molt malament, no? Perquè, clar, tampoc sabia què fer i va ser una mica, ho ha fet d'una manera humana, no? Al principi, realment, els nens no... O sigui, tampoc els obligaven ni a anar a classe ni a treballar ni res, van esperar que ells ho fessin per ells mateixos. El sentit, va costar bastants mesos en que funcionés, però quan va trobar la fórmula, doncs ja va ser anar-la aplicant a següents colònies. L'última que va ser de... hi havia... O sigui, la colònia Gorky primera igual tenia 20 nens, i l'última doncs, devia tenir 500, si funcionava amb aquest mètode, no? De tot això. I bé... bueno, no us espanteu amb la de militarista, perquè, o sigui, realment sí que era autoritari, perquè era, les altres eren des de dalt, no? Tot estava organitzat des d'ell i els professors i tal, el que passa que sí que decidien a través de... Els nens feien assemblees i decidien moltes coses a través de l'assemblea. Després aquests escamots, havia un nen que era... Bueno, nens i nenes, que estan junts. Era, sí, això és important, era el representant dels seus companys i tot això era rotatiu, de manera que tots fossin els, com si fossin delegats del grup sempre cada X temps, no? I llavors era autogestionat en aquest sentit dels nens, no tipus Summer Hill i pedagogia antiautoritària i tot això, sí que havia una verticalitat, no? Però els nens tenien bastant poder de decisió. I sí que doncs, en aquella època la gimnàstica i tot això doncs, es feien formant i vestits així i tal, però bueno, realment va ser molt innovador i això. Bueno, comentar Makarenko més o menys seria això, no sé si voleu comentar alguna altra cosa. Dir de cada autor de la URSS, també altres actors, altres doncs, pedagogs també reconeguts serien Pavel Petrovich, que ell el que volia seria la dissolució de l'escola i convertir la comunitat i els llocs propis de la producció com àmbits educatius, no? Seria una altra manera de... Tot són reinterpretacions del que va dir Marx, no? I aquest doncs ho veuria així, que realment l'educació es fes a la fàbrica i a la comunitat. Després la Vera Schmidt, que també en aquesta època del 21 al 24 doncs va fer una mena de barreja entre Freud i el marxisme nens petitons, no? Que les dues coses estaven, bueno, estava el psicoanàlisi molt de moda, no? I es va fusionar. I, bueno, hi ha molts autors, no? Com Eric Fromm i així, no? Que barregen una cosa i l'altra. I després un que també és molt important, Wolfgang Suchodolski, una mica difícil, Suchodolski. I ell barrejava pedagogia i filosofia. I bueno, després també hi ha molts autors que tenen una herència al marxisme, que són molt coneguts com Freinet o Paulo Freire, que també donarien per tot una explicació cada autor. I bueno, això seria...
Però
bueno,
diguem que Makarenko és el, un dels primers.
Sí,
no?
Bueno, i també...
O podem dir, si no dels primers, el que més èxit ha tingut o ha passat a la perpetuïtat després.
Sí, sí. També és com un símbol, no?, d'aquella època, perquè realment és que Makarenko té tot, no? Va començar des de zero, d'una família treballadora, va passar totes... No va ser un buròcrata que el van posar allà. O sigui, ell des de... va començar una escola ferroviària i va anar tal, li van donar 20 nens i 2 duros, va fer allò, no? I va acabar les monedes, o sigui, estava els bitllets, Makarenko?
Va acabar els bitllets,
sí,
de curs,
sí.
Legal a la Unió Soviètica.
Sí, o sigui que és com... Com si fos el sueño americano, pues el sueño soviético era Makarenko. Era, clar, és que era un clar exponent de tot... Tot que
de les noves oportunitats socials que oferia el nou sistema social.
Exacte.
Soviètic, no?
A part que Makarenko és que les subscrivia totalment, ella era marxista i estalinista, es definia així fins que va morir, des del principi al final, o sigui que era això, no? I a part, bueno, té això interessant a nivell polític històric, no?, que per això s'ha mantingut, i també a nivell, doncs, de pedagogia.
De pedagogia, quins són els elements que...
Que es
aquells
mantenen.
Molls de l'os de la pedagogia de Makarenko que poden haver arribat o que ara se'ls valora dins de la pedagogia?
Bueno, Makarenko se segueix estudiant a la universitat i se segueixen reeditant els llibres i tot. I, bueno, clar, és que ara el segle XXI... és que Makarenko és un tipus de pedagogia que era molt amb la societat de la URSS, no? Ara aplicaries Makarenko i et donaries de lloros contra la paret, no? Però serveix molt de contraposició amb la pedagogia actual, que és totalment el contrari, no? Si algú doncs té un... treballa en l'àmbit de l'educació i llegeix Makarenko, doncs podria contraposar el que s'estan fent ara. O sigui, ara l'educació és molt individualista dels nens, no? No hi ha tot aquest sentiment de col·lectivitat i això, per exemple. I també, bueno, lo del treball infantil, que és una mica així, no? Però sí que...
Una mica fort quan que, ho dius de principi, però
quan ho dius de principi,
es tindria que veure quin era el nivell i intensitat d'aquest treball infantil.
Sí. Bueno,
les manualitats, en el fons,
però és
com
això,
les fan
els anys... Als anys 70 les pedagogies renovadores van aplicar això, però en comptes de fer això, treballar en una fàbrica, doncs feien el que es fa ara és simulació de treballar, que és diferent, no?
Jo no ho
que
veig
no
tant
és productiu.
Clar, vull dir, que pot esgarrifar, dit així de principi, però que les manualitats dels nens petits moltes vegades tenen un substrat, diguem, productivista. No?
Però que les dues coses que hauríem d'agafar de Makarenko que es poden aplicar als nostres dies serien la importància de la col·lectivitat per educar els nens, no? O sigui que ara molts cops el que es fa a l'escola no té res a veure amb el que hi ha a la societat, no? Per exemple, parlàvem del xoc que tenen molts nens immigrants, que a les escoles se'ls tracta com si la societat fos més avançada del que és, no? I quan surten és un xoc, i abans passa com a França i tal, no? Un nen que l'has educat amb igualtat, com si hi hagués igualtat d'oportunitats i tal, 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 i quan surt veu que hi ha una discriminació grandíssima, no? Això seria una reflexió. No vol dir que s'hagi de tractar els nens com és la societat, eh?
No, però bueno, que això ens pot servir com a introducció al següent punt, que es tractaria de fer una anàlisi marxista de quines són les funcions de l'escola en una societat capitalista i quines són les alternatives politico-ideològiques, perquè no deixa de ser això, no deixa de ser només en un àmbit pedagògic. Val? Nosaltres hem fet un estudi ara, o a tu ens has parlat ara de Makarenko, des d'un punt de vista pedagògic, però evidentment si d'alguna cosa es vanta el marxisme o defineix el marxisme és que les interpretacions de qualsevol branca de la ciència, de la ciència social, sigui la pedagogia, sigui l'economia i tal, no es pot desvincular del seu context històric i social, i que les arrels són sempre socials.
Sí, exacte.
És el que comunica totes aquestes branques diferents.
Però un exemple pràctic de com es pot aplicar un cert Makarenko avui dia.
Makarenkisme.
Doncs en una classe d'infantil de primària es caga el tió, no? Però és que en comptes que el tió cagui una joguineta per cada nen, que cagui una per tots. Uh-huh. Llavors s'ha estat treballant, cagant el tio, dona-li a menjar, no sé què, per una cosa comú, el pica a tothom i és una cosa que s'ha de compartir entre tots, no? Uh-huh. Què millor? Que no una mini, una joguineta d'aquestes per cada un i tal, perquè no es barallin, no? Uh-huh. Seria una mica aquesta la idea.
Seria la idea.
Sí.
Bé, doncs aparquem un moment allà el Makarenko i aprofitem doncs això per dir que el que tu havies apuntat, no? la contradicció que moltes vegades la gent diu de l'endarreriment de l'escola respecte a la realitat social que l'envolta, i anem a tractar aquest punt dins d'un que li hem dit així, uns principis polítics d'estratègia marxista entorn a l'educació en un sistema capitalista i cap a on ha de tendir. Com a marxista que és aquest programa, doncs vol explicar cap a on voldria tendir la societat socialista de superació dels nivells d'educació actuals.
Makarenko estava totalment adaptat al seu temps, no? I va començar al principi doncs, de la revolució, que la societat era totalment agrària, doncs els nens el que feien treballar al camp, i al final, a l'última colònia, al cap de... ja havien passat 15 anys, doncs havia una màquina... fàbrica, no? Vull dir, Makarenko estava totalment adaptat als seus temps. Mm-hmm. Quan la societat era industrial no els hi feia llaure el camp als nens, no? Pues la idea també seria aquesta, adaptar la societat als nostres temps. Però si ara hi ha una societat que l'organització social no ens agrada i és injusta i tal, doncs pues clar, tampoc voldràs adaptar l'escola tant a la societat, no?
No es tracta d'adaptar l'escola a la societat. Ara ho desenvoluparé una mica més en profunditat. Em va ser un text que hem extret, bueno, d'una síntesi que hem extret d'un programa d'educació d'un partit marxista revolucionari, i el fet és que l'escola és una transmissió de coneixement de generacions anteriors, no? de la sabidoria acumulada en generacions exteriors, i moltes vegades el problema actual que crec jo és que es creu que amb el sacerdoci del mestre podrà aconseguir un anivellament social, una igualtat social que no es dona a la realitat. Llavors cau en una mena de contradicció culturalista l'escola, en el qual és transmissora de coneixements que moltes vegades estan desconnectats de la realitat social. Llavors, el que jo crec és que hi ha d'haver una adequació política i ideològica a una sèrie de coneixements pràctics, indubtablement, llegir, escriure, sumar, tot això són coneixements pràctics, però al costat ha d'haver-hi també una adequació als nous temps. I aquests nous temps, és a dir, sí, tu tindràs que saber aplicar això que t'estem ensenyant de coneixements pràctics en un entorn social que ha canviat respecte, o que és diferent respecte a com t'ho expliquen els llibres. Un exemple. A un metge, quan va a l'educació superior a la universitat, se li pot explicar totes les parts del cos, com es generen les diferents malalties, com funcionen els diferents virus, però després no se li explica l'arrel social de moltes malalties, que té a veure amb desnutrició, que té a veure amb condicions higièniques, dels barris dels treballadors, etc etc. Això és el que estic dient. O sigui, al costat del coneixement, una politització de l'ensenyament. Això és l'aspiració marxista. I això es fa... doncs portant l'educació social, eh? Però bueno, ja estem adelantant diversos punts del que tractarem ara.
Bé, doncs això seria tot el tema de Makarenko. Espero que us hagi donat algunes pinzellades. Ja sabeu, hi ha molts llibres molt interessants de Makarenko, el més relevant poema pedagògic, i també doncs, hi ha molta informació a internet. Doncs ja estaria.
Anem amb una pausota. Recordeu, esteu a Onda Libre.
The cab driver won't stop to let me in. Mr. Cab driver don't like my kind of skin. Mr. Cab driver, you're never gonna win. Mr. Cab
cab driver reads too many storybooks. Mr. Cab Driver, pass me up with eyes of fire. Mr. Cab Driver thinks we all won 65ers. Mr. Cab Driver, fuck you, I'm a survivor.
És aquest un article de, que hem extret d'un... dels companys de la Lliga Revolucionària d'Argentina, on pretenen demostrar doncs, quins han sigut els principis polítics de l'estratègia marxista entorn a l'educació. I per això es basen en les tesis de Marx, d'Engels i de la Tercera Internacional quan estava sota de Lenin. If there's anything I've had enough of, it's today. If there's anything I've had enough of, it's today. L'objectiu és d'aquest programa revolucionari que està basat en els principis del marxisme, és bastir una estratègia marxista de lluita contra l'escola burgesa. I per això el primer que fan és criticar quines són les tendències actuals de la dita esquerra transformadora i que posa ella mateixa l'etiqueta de marxista respecte a l'escola pública estatal, tal com la coneixem a Occident. Aquesta defensa de l'educació pública, laica i a càrrec de l'estat burgès, de l'estat capitalista, que és això, és l'estratègia de pública, l'estratègia de defensa que, i política que han agafat tots els partits d'esquerres, sindicats, col·lectius des de sindicats de professors fins a l'esquerra més domesticada, etc, etc. Doncs, el primer punt de desenvolupament d'aquesta defensa de l'educació pública a càrrec de l'Estat té a veure amb el que en podríem dir un desviacionisme economicista, que vol dir això, que és una reivindicació únicament per una millora de les condicions materials de l'educació, com per exemple, doncs això, més calés a la pública, més taules, més ordinadors, més... Bueno, en aquesta lògica purament, diguem-ho així, reformista, però deixant de banda una crítica, que és el que hauria de ser per part de qualsevol partit marxista o de qualsevol revolucionari que vol canviar el sistema capitalista, deixant de banda una crítica al paper ideològic de l'educació en una societat capitalista. La base d'aquest economicisme, d'aquest reformisme que parla de millorar l'escola pública però mai de transformar-la, té una tradició dins de l'esquerra, dins de que és el front populisme, no? És a dir, políticament aquest economicisme ara aplicat en el front de l'educació té una arrel en el front populisme. El front populisme era aquella estratègia stalinista, interclassista del front popular que volia ensarronar la classe treballadora, enganxar-la als postulats del front popular sota l'imminent perill feixista. Això en quant a política. I en l'educació és l'imminent intent privatitzador o clerical de torn, que el que fa és amalgamar, forjar al voltant d'aquesta esquerra simplement reformista tots els altres col·lectius que podrien tenir en algun moment un punt de presa de consciència més crítica, doncs els esmorteeixen a partir d'agitar aquest possible perill de privatització o decalatge, desmuntament de la pública. I bueno, ara únicament ens hem de moure en la intenció de millorar i protegir l'escola estatal. Hem de desactivar tota crítica integral a l'educació en un sistema capitalista i bé, hem de aguantar l'educació estatalista que tenim fins ara. En aquesta estratègia s'hi avenen perfectament tant els representants sindicals de la burocràcia educativa com docents, personal administratiu i els dits partits d'esquerra, inclosos alguns que s'anomenen com a marxistes. El problema és, com sempre, creure que el problema de l'educació es pot resoldre en l'esfera mateixa de l'educació, reproduint sense context una cita del Manifest Comunista, perquè la seva poca vergonya arriba fins al punt de dir que, tal com deia Marx, arrabassar l'educació de la influència de la classe dominant. Això és el que se suposa que ells estan fent defensant l'escola pública. Però això no és possible, evidentment, sense acabar prèviament amb el sistema capitalista i l'estat que ho sustenta. Had enough of it tonight. És a dir, tornem a insistir en un tema que ha sortit abans quan parlàvem de Makarenko. La solució no és únicament cultural o pensada únicament des de l'àmbit de la pedagogia, sinó política. Són les relacions de producció capitalista les que determinen l'estructuració social Marx. És a dir, els obrers explotats per una banda i els capitalistes explotadors per l'altra. I això no es canvia per una major igualtat d'oportunitats en l'instrucció, en l'escola. Creure que l'ascensor social funciona en base a un model d'oportunitats obertes per més qualificats, és a dir, d'oportunitats obertes a partir d'una major instrucció i qualificació, és no comprendre el funcionament bàsic del sistema capitalista, que genera intrínsecament per sobreviure desigualtat i falta d'oportunitats. El sistema està orientat a la seva reproducció, d'aquí que la cultura de l'esforç i el treball s'inoculi com un virus a les classes més humils des de la seva infància. Tots coneixem aquest aforisme, aquesta màxima que ens apliquen els fills de treballadors és estudia i treballa per ser un home de bé el dia de demà. I què els hi diuen a les classes dominants des de l'àmbit de l'educació? Se'ls inculca el seu futur paper rellevant en la societat. És a dir, el missatge que els hi arriba és esforça't i tot això serà teu. It's only as calendar for the next six months. Make a wish for the day. No more revenge cop, no whiskey pie. Make a wish for the day. No more revenge cop, no whiskey pie. My cheeks are really colored. Aquesta és la realitat que embolcalla tota l'educació, des de l'escola fins a la universitat. El que s'ha de proposar és un ensenyament polític ideològic que desvetlli els fetichismes burgesos sobre la igualtat d'oportunitats en les societats de capitalistes de lliure mercat. Per exemple, un exemple d'aquest ensenyament polític o ideològic. En les branques del coneixement més tècnic, com una enginyeria, alhora que poden aprendre i han d'aprendre les disposicions tècniques per desenvolupar un producte o una empresa, l'aspecte ideològic és que no es poden obviar les condicions antagòniques des del punt de vista social que condicionaran el desenvolupament d'aquest producte o d'aquesta empresa. Ara bé, això que diem, no vol dir pensar en crear tota una escola nova proletària. És a dir, no es tracta de crear una escola on s'adoctrini el nen o nena des de petits, que és la típica crítica que se'ls fa als sistemes estalinistes totalitaris o al sistema que immediatament s'identifiquen com l'aspiració que volem els marxistes de societat futura. Nosaltres no volem adoctrinar el nen, volem ensenyar-li com és la realitat social en la qual li toca viure. Moltes de les adquisicions tècniques i de saviesa a nivell d'espècie humana s'han desenvolupat sota el capitalisme i l'empeny de la burgesia de maximitzar els seus guanys. No en va, Lenin deia que l'escola burgesa era com l'espurna que podia caure a sobre la pólvora obrera. Això què vol dir? Primer, que com feia el propi Marx, se li ha de reconèixer els avenços que ha suposat per la humanitat la pròpia societat, la pròpia moda de producció capitalista, és a dir, l'era, la civilització burgesa, la civilització capitalista, i que el socialisme no se'n pot desdir de tots aquests avenços tècnics i de coneixement pràctic, però que alhora no es pot desvincular això d'un desenvolupament en la capacitat crítica del nen o nena en la seva educació. El segon punt de crítica que se li ha de fer a l'esquerra reformista dita transformadora és el paper central atorgat a l'educació estatista. I amb això ens estem referint a aquesta vella reivindicació que ens giten davant nostra per ficar-nos por i desactivar tota crítica revolucionària als plantejaments actuals de l'educació capitalista en un sistema capitalista, respecte a la defensa de l'educació pública lliure i gratuïta per part de l'estat burgès. Es pensa que una educació universal laica proveïda per l'estat és un motor d'anivellament social. I és veritat, en realitat hi ha molta gent que es consideren d'esquerres, que es pensen que automàticament, amb un subjectivisme utòpic reaccionari, es pensen que automàticament aquesta educació pública donarà la possibilitat d'una igualtat social futura. És a dir, tots nens preparats i la societat després no podrà impedir que aquests nens arribin a reivindicar unes millors condicions. Bueno, l'estupidesa d'això és només veure quin futur li estan esperant als universitaris. Actualment, dins de les condicions del mercat laboral, sota aquesta lògica neoliberal que tenim ara. D'aquí que la seva defensa, en últim terme, d'aquests ben intencionats, quasi beneits, esquerranistes o d'esquerres, suposadament d'esquerra benestant, sigui de la funció benefactora d'aquest estat burgès i de retruc plantegin una estratègia política de defensa i apuntalament i després conquerir gradualment espais al seu sí, al sí de l'Estat. Això és, aquesta és l'estratègia política que hi ha al darrere. Si hem de defensar la pública a l'Estat, i nosaltres hem d'aconseguir majoria en aquest estat per després gradualment anar fent els canvis necessaris cap a una pedagogia de l'alliberament social, podríem dir-ho així. Això és creure que l'estat burgès exerceix aquesta funció d'una forma neutra i que permetrà que s'arribin a conquerir aquests espais alliberats des del punt de vista d'una lògica capitalista o d'una pedagogia burgesa al seu sí. En tota societat de classes sempre hi haurà una escola de pobres i una altra de rics. I per tant, aquesta escola única, universal i de l'Estat és una utopia reaccionària que blasman han demanar tots aquests revolucionaris. La pregunta que els hauria de commoure i de fer replantejar-se els seus plantejaments ja la va fer el propi Marx. Qui educa l'Estat? Com a marxistes, doncs, hem de tenir clar l'objectiu. I l'objectiu és, parafrasejant un altre cop Marx, fora l'estat de l'escola. Volem una escola autònoma, laica, pública i gratuïta. L'educació ha de ser social i passa, de fet, a ser-ho. Una vegada que l'Estat deixa d'intervenir en els projectes educatius, en les programacions de centres i en les programacions a nivell dels objectius a assolir per l'educació en l'escola. Fora l'Estat de l'escola. És l'entorn qui influirà en els objectius de l'escola i en els seus itineraris. La vila, el barri i les seves condicions han de ser qui marqui les programacions educatives de cada centre escolar. Es trenca així, o es vol trencar així, el monopoli de l'Estat i de retruc també el de la família. Es trenca així el monopoli educatiu de l'Estat i de retruc també el de la família. Segona institució burgesa compromesa en l'educació i que com a marxistes hem de desvincular-la, hem de treure també la família de l'educació del nen i la nena. La família dessocialitza. El desenvolupament del jo fins a extrems tirànics o sociòpates es dona en aquest entorn tancat i llastrant de la família. El nen es veu reduït a un petit número de persones de les quals depèn. L'integració i la comunicació amb altres membres diferents del seu grup social es fa difícil i es veu mediatitzada. La família, a més, és espai de reproducció de pensament tradicional, tant sexista com classista. L'alternativa és l'educació social en i per la producció social, on el nen estableixi des de la seva infància la necessitat dels lligams socials de cooperació i solidaritat sense diferències de gènere o raça. Que s'entengui, aquesta no és una educació en una lògica productivista a l'estil estalinista. És la superació entre el treball manual i l'intel·lectual per la introducció de la praxis pedagògica. Quan serà possible això? Només en el marc polític d'una societat socialista on la majoria mani sobre l'antiga minoria explotadora, és a dir, amb l'adveniment de la dictadura del proletariat.
Caramelos, caramelos, lleno, caramelos. Caramelos, 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 lleno, caramelos.
Recordeu, esteu al 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. I ara anem ja amb l'agenda d'Onda Libre.
Onda Libre, recull informatiu, notícies i agenda.
Doncs hem de començar amb una notícia que ens omple de ràbia i de frustració perquè és un tema que, bueno, sempre ha mostrat un gran interès, ens ha tocat de prop, com si diguéssim. És el tema de l'última massacre que es va donar ahir, que, bueno, evidentment les conseqüències continuen a dia d'avui, a la franja de Gaza Palestina per part dels israelians. En concret, va ser una incursió militar a la franja de Gaza, sobre la ciutat de Gaza, i almenys hi ha unes 121 persones, per ara, comptabilitzades, que han mort després d'aquest atac. La notícia en concret diu així: según han informado fuentes de Al-Fatah, al menos 121 personas han muerto, entre ellos el jefe de la policía de Hamas, y más de 200 se encuentran heridas tras un bombardeo israelí todavía en curso sobre ciudad de Gaza. La noticia está fechada en día de ayer, día 27. El ataque ha comenzado esta mañana con el lanzamiento de no menos de 30 misiles desde aviones F-16 israelíes sobre los cuarteles de la Fuerza de Seguridad de Hamas, la capital de la franja, particularmente sobre la sede central del contingente policial del grupo islamista y el puerto de la ciudad. Entre los fallecidos se encuentra precisamente el jefe de policía, Takfi Haber, según ha informado el encargado del departamento de Al-Fatah para América Latina, Mohamed Odeh, que ha anticipado un aumento del número de fallecidos. Dice Mohamed, de momento estas cifras se corresponden con los fallecidos confirmados en unos pocos puntos de los afectados por los bombardeos. El ataque ha proseguido con el lanzamiento de proyectiles por parte de tanques israelíes apostados en el este y el sur de la franja, cuyas comunicaciones se encuentran completamente cortadas. Este se trata del ataque más importante tras el fin de la tregua entre Hamas e Israel, anunciado la semana pasada. A lo largo de esta semana se han difundido varias informaciones procedentes de diversos medios israelíes que apuntaban a los preparativos para una operación militar de alcance limitado sobre la franja a través de ataques por tierra y aire. En este sentido, la ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, ha prometido que las fuerzas israelíes actuarán para detener el lanzamiento de cohetes desde la franja, justo después de que el gobierno hebreo aprobara la respuesta militar a estos ataques. Mientras, el presidente egipcio Hosni Mubarak, mediador en el acuerdo de cese de hostilidades, le ha pedido que se comprometa a volver al alto el fuego con las facciones palestinas. Hamas necesita entender que nuestro deseo de vivir en paz no significa que vayamos a permitir que continúe el ataque. Israel hará todo lo necesario para proteger a sus ciudadanos, ha explicado la ministra de Asuntos Exteriores israelí en El Cairo, donde se ha reunido con las autoridades egipcias. Tot això coincideix, a més, amb la sortida de la condemna en ferm, el mal pronunciament de la condemna en ferm, a 30 anys d'Ahmad Sadat, el secretari general del Front Popular d'Alliberament Nacional. Bé, ha sumat aquesta agressió produïda en el dia d'ahir, només ens recta donar tot el nostre recolzament al moviment d'Alliberament Nacional Palestí i la condemna a aquesta nova acció del feixisme israelí, que és la bota de l'imperialisme, és la punta de llança de l'imperialisme nord-americà a Orient Pròxim. Més tard o més d'hora, la justa causa palestina triomfarà. Bé, com sempre es diu, la vida continua i aquí tenim unes dates, per cert, d'arrel cristiana, però que, bueno, que li podem donar la volta i buscar la part únicament lúdica. I en quant a agenda, doncs, tenim tant festeta com actes ja més reivindicatius, com la marxa contra les presons. Començarem dient, per treure'ns el mal gust de boca anterior, parlant d'una festa de cap d'any que es fa a la Farga, al centre social ocupat La Farga, el dimecres dia 31 a partir de la 1. La Farga està al carrer Rossend Arús 38, al metro Plaça Sants línia 1, línia 5, o bé a la Renfe, a la línia 3, estació de Sants. El preu són 3 eurets. I bé, el preu de les begudes són populars, però es cobraran aquesta entrada pel finançament de lluites i caixes solidàries amb presos. Això el pròxim 31 de desembre, com a festa de cap d'any a La Farga. Tornem a dir la direcció per qui estigui interessant, és el carrer Rossend. Rossend acabat amb D, Arús 38, al metro Plaça Sants, línia 1, línia 5. També el mateix dimecres, dia 31 de desembre, hi ha la 12a marxa contra les presons a les 12 hores, una concentració i pica-pica solidari davant la presó de dones de Wat Ras al carrer Doctor Trueta 7689, línia 4 de Bogatell. I després, a les 8, hi haurà una marxa de torses a la presó d'homes de la Model al carrer Entença 155, línia 5, Entença. Doncs això, és aquesta 12a marxa de torxes contra les presons el mateix dimecres 31 de desembre, primer a les 12 a Wat Ras, a la presó de dones, i a les 8 a la Model, a la presó d'homes. I, per últim, una festa cubana de cap d'any a la Casa Ocupa del Prat de Llobregat, el COP Alta Tensió, suposo, sí, la Casa Ocupa del Prat, COP Alta Tensió. El dimecres 31 de desembre està organitzada per la Joventut Comunista i el Moviment de Brigadistes. Comença al 11:45 i acaba a les 7 de la matinada. Doncs això, celebra, evidentment, el 50è aniversari del triomf de la Revolució Cubana. La Casa Ocupa aquesta està al carrer Soler i Torrents, número 36, al costat de l'estació de la Renfe, al Prat de Llobregat. Es pot arribar amb el Rodalia Renfe i amb els busos 65, N16, N17, L71 i L10. El preu d'entrada és de 3 eurets i la recaptació que es faci serà es destinarà als fons d'ajuda a Cuba, uns fons d'ajuda que es van crear després dels dos huracans que van patir aquest estiu passat l'illa de Cuba, dos huracans terribles que van deixar molt malmesa la illa. Doncs es van engegar tota una sèrie de campanyes de solidaritat amb Cuba i bé, doncs aquesta festa de cap d'any a la Casa Ocupa del Prat doncs vol ser un acte més de solidaritat amb el poble cubà, i la recaptació d'aquest bo d'ajut que costa el preu d'entrada de 3 euros es destinarà a aquests comptes solidaris amb Cuba després dels dos huracans. Tornem a dir-ho. L'adreça és al carrer Soler i Torrents, número 36, al costat de l'estació de la Renfe, al Prat de Llobregat, festa cubana pel 50è aniversari del triomf de la Revolució. Bé, i amb aquest últim punt de l'agenda donem per acabat el programa d'avui d'Onda Libre. Us esperem el pròxim dia 4 ja de gener de 2009 en un nou programa a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM de Barcelona. Podeu tornar a escoltar aquest programa en remissió el dimarts a partir de la 1 del migdia, o bé, si no, esperar-vos a que us el pengem al blog www.espaialliberat.com. blogspot.com. Acabarem el programa amb unes paraules del Che respecte als objectius i de l'educació a la Revolució Cubana en els primers moments de la Revolució Cubana. Evidentment, no cal dir que té molt a veure amb el programa d'avui, que hem parlat sobre marxisme i educació, i té a veure també amb tots aquests tota aquesta celebració que volem fer per l'any que ve per commemorar el 50è aniversari de la Revolució Cubana. Doncs amb les paraules del Che parlant sobre l'educació, us deixem fins la setmana que ve. Adeu, salut.
Ahora hay una consigna que la lucha por el sexto grado. Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado, nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes, yo entre ellos, quiero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí. Pues, hay que estudiar de todas.